Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Hi ha restriccions de... Mai hi ha restriccions del reservat.
Censura? No.
Mai. Què tal? Benvinguts al Barça reservat, episodi 21 d'aquesta tercera temporada. Avui amb el Bernat Soler, amb el Xavi Campos, sense límits, ni restriccions, ni censura. El reservat, oi?
No. Jo aquí em sento sempre absolutament lliure d'expressar-me i d'explicar el que vulgui.
No, és que veníem d'una altra conversa, eh? No tenia res a veure amb això. A veure, avui, evidentment, batalla del Camp Nou en tindrem, perquè cada vegada ens estem acostant més i apropant més. Em falta una mica d'ambient, eh? Estem d'acord o no?
Barcelona està excitadíssima amb les eleccions.
Hi ha manifestacions a la Diagonal o no per les eleccions?
Quatre gats. No voldria baixar el suflé, si és que hi ha suflé, però de moment...
Mira que m'agrada a mi aquest tema, no hi ha manera...
Eleccions una mica perfil baix, eh?
De veritat, però que poden passar
coses. No, però és lògic. Hi ha una competició esportiva tan intensa, tan viva, tan interessant, a més, amb qüestions que no només tenen a veure amb el futbol, els arbitratges, ara hi ha la Champions, clar, és molt difícil competir amb l'esport i amb el futbol en directe.
Sí, sí, però vaja, segur que l'última setmana serà la de la campanya, serà quan s'escalfi una miqueta el tema, esperem, i si no, doncs explicarem el que passi, ja està, no passa res. Però abans de la batalla del Camp Nou, anem a altres cosetes. D'entrada, Bernat Soler, a veure, aquelles portes que en vam parlar.
Ai, les portes.
Les portes del Gol Nord, que van ser tan problema per aconseguir el permís i la llicència perquè es pugui obrir. Van endarrerir, era un dels motius perquè s'endarrerien reunions i reunions parlant de les portes.
Sí,
finalment
sí.
Va aparèixer la persona que va dir no, que només han de ser que es puguin obrir. Ah, d'acord, d'acord. Sí, sí. Què passa amb aquestes portes?
Recordem que hi havia la discussió de si les portes havien d'estar obertes o tancades perquè permetés la evacuació de la gent del Camp Nou, dels espectadors, de forma més ràpida. Al final van dir no, el que han d'estar és que estiguin practicables per ser obertes en cas de necessitat. El que no vam explicar és que aquestes portes s'havien d'instal·lar. Les portes encara no estaven fetes.
O sigui, després de discutir tant si calia seguretat, portes, si el candau... No, és que el tema és que encara no estaven posades.
No, les portes s'estan posant ara.
Però les portes d'on?
Són unes portes que permeten l'accés o des de dins cap a fora, o des de fora cap a dins, com passen totes les portes, al carrer. Davant de la masia, de l'antiga masia, a la zona de l'avinguda Joan 23.
La típica porta del Camp Nou.
Però
porta 59.
Són unes portes d'aquestes com
de sortida d'emergència.
Com d'emergència. Saps aquestes que tenen una barra?
Ja ho eren així,
que tu empenys un...
Si són grans, metàl·liques.
Sí, doncs s'estan instal·lant ara mateix. De fet, qui aquests dies baixi per l'avinguda Joan 23, com va fer Messi aquella famosa nit que va visitar el Camp Nou, qui baixi per allà veurà com estan instal·lant aquestes portes.
D'acord, però llavors, amb aquestes portes ja tenim el permís del Gol Nord?
No, perquè això ja ho vam explicar també. El tema no... Les portes ja estan resolt,
ja està.
I és una qüestió
ja
d'instal·lació i les instal·len molt, molt ràpidament.
Hi ha altres qüestions.
El tema és que per obrir el Gol Nord i, per tant, obtenir al Barça la llicència UC, la que permet ampliar fins a 62.000 espectadors al Camp Nou, es necessita tràmits, documentació, burocràcia, presentació...
Això ja era així la setmana passada.
Sí, però...
No,
anem lents. Total, va quedar ja vella la data que vam donar al Barça reservat de la setmana passada. Que era,
o sigui, per la Copa no arriba.
Que era el 22 de febrer.
No, 28.
28.
Sí, sí.
Va quedar
28.
Després 28. Vas afegir, 3 de març per tornar a la Copa.
Bé, ens hem anat al 3 de març. El 3 de març...
Ai.
Perilla.
Home, doncs estem seria interessant perquè...
El 3 de març, que és el Barça-Atlètic de Madrid, partit de tornada de les semifinals de Copa, amb l'operació remuntada i amb la... Més enllà de la necessitat de que hi hagi un gran ambient al Camp Nou i que el Barça sigui capaç de fer gairebé un miracle, home, un Barça-Atlètic de Madrid és un partit que, a més, genera molt interès i, per tant, molta demanda d'entrades. Entrades que, als preus que estan ara mateix, les entrades del Camp Nou podrien al Barça per proporcionar-lo un bon pessic econòmic. Bé, hores d'ara hem de dir que el Barça són pessimistes amb l'obtenció de la llicència UC pel dia 3 de març.
O sigui, això ja no va de diners, sinó de generar més ambient, perquè 15.000 persones fan més soroll.
Es nota molt.
No està descartat del tot el pols entre el Barça i l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament acceleri els tràmits i la burocràcia vagi ràpida, continua viva, però insistim que a hores d'ara en general hi ha una sensació de pessimisme respecte a l'obtenció de la llicència UC, la que permetria obrir el Gol Nord i, per tant, ampliar l'aforament fins als més de 60.000 espectadors pel dia del Barça Atlètic de Madrid. Això ja ens situa al 14-15 de març.
Les eleccions.
Amb les eleccions i amb un Barça-Sevilla, que ja veurem quin dels dos dies es juga.
És una llàstima que no arribi per la tornada.
A tot això sí que està en mans del Barça una qüestió relacionada amb aquest dia, amb aquest 3 de març, amb aquest partit de tornada entre el Barça i l'Atlètic de Madrid i amb l'ambient, que seria l'obertura de la grada d'animació. El Barça pot obrir la grada d'animació perquè té el permís de l'Ajuntament. La grada d'animació forma part del Gol Sud. El Gol Sud ja fa mesos que funciona.
No s'havia d'establir també els accessos amb més seguretat per la gent que hi va? Que això passa totes
el que s'ha d'establir és qui entra i qui no entra en aquesta grada.
I això, o sigui, i això, tècnicament hi ha el material i l'equipament per identificar la gent que hi entra.
El Barça fa setmanes que si hagués volgut hagués pogut obrir la grada d'animació. És una qüestió, no diré política, però que té més a veure amb qüestions que no són tècniques, logístiques, de portes, de tanques, d'escales.
D'instal·lació.
Té a veure amb qüestions que, d'entrada, tot just fa poc han començat a parlar amb els grups d'animació, que, per tant, si el Barça els vol incloure en aquesta grada d'animació, o acceleren molt els tràmits, però, clar, estàs enmig d'un procés electoral.
El que passa que dius, home, tens un partit contra l'Atlètic de Madrid el 3 de març, que necessites que el Camp Nou sigui una caldera, home, aniria bé que aquell dia la grada d'animació ja estigués...
I més, si no pots obrir el Nord.
A marge. Bé, doncs des del club ens diuen que encara no hi ha una decisió presa, al 100%, que pot ser que sí, que pot ser que no, com va dir Luis Enrique.
Puede que sí, o puede que no, bravo.
Estem enmig d'un procés electoral que s'inicia...
És difícil que ara prenguin aquesta decisió,
I vostè és el president en funcions, és molt pròxim a la porta, la grada d'animació amb la porta no sempre ha tingut una relació gaire fluida, no?
Que passa que potser seria com un cop d'efecte electoral, també, no? Que des del govern proper a la porta...
Pot ser un boomerang, no? A mi em fa l'efecte que entenc els dubtes a nivell d'estratègia política.
Bé, ja veurem què passa. A mi em sembla difícil imaginar-me que d'aquí al 3 de març arriben a un acord, però vaja, res és impossible, Per tant, la grada d'animació en mans del club, la grada del Gol Nord, la primera setmana de dia, el permís UC, en mans de l'Ajuntament i del club també, perquè el club és qui acaba presentant finalment els certificats, tota la paperassa que demana l'Ajuntament, i mentrestant les portes, que es podran obrir, però que s'estan instal·lant.
Doncs aquí, el reservat fent el minut a minut del Camp Nou, amb aquest permís del Gol Nord, la gran animació, i veurem el 3 de març, no som gaire optimistes.
A mi em diu que el Barça està pressionant fort, perquè l'Ajuntament doni la UC.
Perquè l'altre dia vas dir que cada partit, aproximadament, sense el Gol Nord, és 1,5 milions menys de caixa. I si és un partit com l'Atlètic de Madrid, tu imagina't els diners que perd.
Jo crec que ho podríem doblar, la xifra. Jo crec que poden ser ben bé 3 milions d'euros els que podria guanyar el Barça si pogués obrir la graderia del Gol Nord. Més enllà de, com dèiem ara, l'ambient que es podria generar ja amb el camp absolutament, diríem, tancat pel que fa a la presència de públic, més enllà de la tercera graderia, que ja serà una altra història.
Més temes pendents aquí del reservat, perquè fa uns dies al Campos explicaves una visita institucional al més alt nivell de Xina al
del
Barça,
xinès, sí.
Que van venir a visitar les instal·lacions del Barça.
A conèixer el model de la Masia, acompanyats
amb
de Javier
Laporta,
Tebas.
Amb Joan també, sí, Laporta. Va ser una trobada, al més al nivell, tant a nivell Barça, amb la Lliga, el govern xinès.
Sí.
I després ja no vam parlar més d'aquesta trobada. Va anar bé, en general, molt bé.
Sí, van quedar contents.
Molt bé, tots van quedar molt contents. Veurem si d'aquí surt alguna cosa, fins i tot algun acord comercial, potser pel Barça.
No es descarta, però d'allà no va sortir cap paraula dels responsables del govern xinès d'iniciar una relació amb el Barça, de moment.
Les relacions van ser bones o no?
Entre els representants institucionals, sí, no consta cap incident. No és el cas del partit que van jugar el juvenil B del Barça amb un equip xinès sub-17. Recordes que
una de les
accions de la visita era un partit que van veure durant uns minuts, només uns minuts, Joan Laporta, els representants del govern xinès, Javier Tebas i companyia. Doncs el partit entre el juvenil B del Barça i els joves xinesos, que formen part d'un club que es diu Shangdong, i que estaven aquells dies fent una mena d'estaix al sud de França i van baixar a Barcelona per jugar aquest amistós, va acabar fatal.
Sí? Què vols dir fatal?
Ball de bastons.
No, no.
De fet, no, no és que acabés fatal. No va acabar, no va arribar a acabar. O sigui, la tensió va ser de tal magnitud que el partit es va suspendre abans d'arribar al final.
Però a veure un moment, ball de bastons, per què? Què va passar?
Per l'agressivitat d'alguns jugadors xinesos, alguna entrada dura, que va suposar una expulsió. Això va generar malestar i moltes protestes pujades de to de l'entrenador xinès, que es va encarar amb l'àrbitre i que va prendre la decisió, l'entrenador xinès, de retirar el seu equip del camp de la ciutat esportiva on es jugava el partit. Abans d'arribar al final del partit, anaven 2-1, guanyava el Barça, i el partit no va acabar-se, perquè l'entrenador xinès va dir cap al vestidor. No. Després d'una, diria, de molta tensió, més que batussa, de molta tensió i d'alguna entrada poc habitual, i menys en un partit d'aquestes característiques, que era un partit amistós.
La gent del Barça fliparia. De l'equip.
Van quedar sorpresos, sí.
Home, d'aquesta reacció i de l'agressivitat i la reacció.
Sí, els va sorprendre, o sigui, el moment va ser molt tens, després gairebé s'ho prenien una mica a broma, perquè no és una circumstància habitual.
No, no.
Déu-n'hi-do. Per cert, no tindries pas l'11 del Barça, no. Del juvenil B.
Què volies?
No, perquè ara que ha parlat del juvenil B, m'he recordat d'un nom, d'un futbolista que vam parlar-ne ja fa uns mesos i que no se n'ha tornat a saber res, un fitxatge que va fer el Barça pel juvenil B.
Del noi d'Azerbaiyán.
D'un noi d'Azerbaiyán, sí. Ibrahim Babayev, que no es podia inscriure, que teòricament al mes de gener ja podria ser inscrit. Jo de moment encara no l'he vist, ni inscrit ni jugant.
Perquè havia fet els 18 anys al gener.
No, els ha de fer encara.
Els ha de fer.
Sí, aquest any els farà.
I es poden inscriure sense tenir 18 anys?
Jo crec que no.
No.
Jo crec que aquí hi ha una mica... El que passa és que aquest fitxatge, recordeu que es va anunciar una mica a bombo i plateret.
Ve a l'Instagram del Barça, sí. A les xarxes oficials.
Jo a la web del club ja no he trobat aquesta notícia. El fitxatge de Babayev.
Home, però era l'Instagram.
A la web hi era, ja no hi és. A l'Instagram sí que el vaig trobar.
Ah.
Sí.
I al web no?
Sí. Però, vaja, seguirem preguntant què passa amb el jugador d'Azerbaiyán, que venia, a més, apadrinat per aquest magnat de l'Azerbaiyán, amic personal de Joan Laporta, d'altres directius com Joan Soler, i que sortien les fotografies de la firma del contracte i de la presentació, cosa que vam dir que ens cridava l'atenció, perquè no és gens habitual que el Barça faci notícies del fitxatge d'un jugador pel juvenil B.
Tan jove, sí. Bé. Doncs seguirem pendents, excusetes abans de la batalla del Camp Nou, una altra d'aquestes coses que sempre arrosseguem aquí al Reservat, que és la samarreta de la marca pròpia, ara ja vam parlar, que ja l'havíem vist, de com era, que era un disseny bé clàssic, bé, que a mi m'agradava, a vosaltres bé, més o menys.
Podem canviar d'opinió.
Podeu canviar d'opinió, si en algun dia doncs, l'ensenyem aquí al Reservat, però vaja, ja existeixen, i quedava la qüestió de... Però el Barça, al final, la regalarà als socis? Doncs jo crec que ara ja això de regalar ja ha passat. No? Jo crec que la idea, una mica...
És monetitzar la inversió que es va fer. Es va fer una inversió per la producció de milers i milers de samarretes.
Sí, segons samarretes. Ai, qui va treure la notícia?
El País.
El País van dir 300.000, uns 4 milions d'euros d'inversió.
Estan guardades.
Però després ens van arribar altres xifres,
sí,
oi?
Sí, i com que no ens acabaven de...
Alguna cap a baix, alguna cap a baix.
Sí. A mi em van arribar a parlar de 10 milions d'euros.
Imagina't.
Eh?
Doncs bé, va ser... S'ha fet una inversió...
Sí.
Per unes milers i milers de samarretes.
I esperen recuperar la inversió, com a mínim recuperar la inversió, ja no dic tenir una mica de superàvit amb la venda d'aquestes samarretes. La idea que hi ha al club és capitalitzar les samarretes de marca pròpia, posar-les al mercat per un preu concret, i de la mateixa manera que el Barça ven samarretes vintage, fora de la llicència Nike, amb el permís de Nike, es faria amb aquesta samarreta, que és commemorativa del 125è aniversari, i amb Nike, pel que diuen des del club, és fàcil arribar a un pacte per la venda d'aquest producte.
És a dir, el Barça podria vendre-la com a...
Edició especial,
com a edició especial de l'aniversari.
Sí. Del 125è aniversari.
És veritat que el Barça ven samarretes que no són de Nike, que són, per exemple,
vintage.
Que recorden inspirades en
una capa, una Meiva.
En els models de capa i Meiva, tot i que no són ni de capa ni de Meiva.
No.
Meiva ven les seves samarretes del Barça, sense escut del Barça, però amb el logo de Meiva i amb el dibuix de Meiva.
Sí,
aquí ja... Tothom intenta fer...
El Royal Dis.
Jo ahir vaig passar per una botiga així moderneta, que hi havia pel gòtic, i vaig veure una samarreta del Barça d'aquesta línia que va fer quan hi va haver un acord amb algun dels músics que s'anuncien
amb
Spotify.
Sí.
Sí, hi havia la samarreta del Barça que va treure per aquell partit, a 1.000 euros, tu, la
venia a la botiga. 1.000 euros, clar, però és que
900,
les de l'edició més limitada d'aquestes que surten els artistes costen milers d'euros.
Sí, sí, sí.
Hi ha una edició molt limitada.
La que val 3.000 euros, crec que era.
Sí, firmada, sí.
La firmada pels jugadors que han jugat al partit.
Era una d'un, no recordo, un raper o algun artista, no era d'en Rosalía ni Coldplay.
El Drake, aquest.
Potser el Drake o un altre que també van parlar-ne, sí. O la... Com es deia aquella noia de colombiana? Una cantant.
La Karol G.
La Karol G, potser. Sí, sí. No vaig... Era un logotip d'aquests.
Estimat, home, estem a l'última de la música, eh?
Escolta, però aquesta samarreta, el món del col·leccionisme desitja molt tenir-la.
Jo crec que el club no ha explorat això del col·leccionisme. La gent estaria disposada a pagar més diners.
No hi ha 300.000 col·leccionistes.
Això també és veritat.
Saps què vull dir? És a dir, tu si treus una edició...
No és tan exclusiva, no és 20 samarretes.
Si tu treus 20 samarretes, 100...
Et dic una cosa, tu, clar, t'has parlat de 1.000 euros, aquesta samarreta de marca pròpia, que ja m'he explicar les imatges que havíem vist, el preu, diríem, que fins i tot tenia un preu, la samarreta, la distribució de comercialització era 89 euros.
Mm-hmm. Que és un preu similar a la samarreta...
Sí,
sense
posar-li dorsals i noms, més o menys el que et costa.
De l'edició popular de les samarretes del Barça.
Després, no sé si un cop hi haurà una pujadeta de preu.
No són barates, tampoc, les línia vintage. Jo crec que et costen 65-70 euros fàcil.
Sí, sí.
Batalla del Camp Nou.
Home...
La cadira del president del Barça és una de les més desitjades del nostre país. Si el màxim dirigent blaugrana s'ha convertit en l'objectiu de desenes de persones que anhelen un lloc que els provoca una atracció gairebé eròtica. Busquen prestigi? O potser els mouen motius inconfessables? Sigui com sigui, cada cop que hi ha eleccions a la presidència del Barça, es desferma una batalla que té com a únic objectiu accedir a la planta noble blaugrana.
La batalla del Camp Nou.
Bé, doncs, la batalla del Camp Nou, que ara, el moment en què estem fent aquest podcast, ens trobem en preprocés de recollida de firmes, és a dir, ja s'ha vist les imatges de les capses aquelles que van els precandidats a buscar les butlletes.
Però... Quatre, no? No ha aparegut cap altre precandidat
recollint
paperetes. No,
van fent intents, no?, d'aparèixer alguns socis que em presentaré.
No, més cinc, no? Sí? William Maddock.
Ah, van a recollir.
Les va recollir.
Em va dir Sal Murri que les van a recollir. A mi ho va dir Salmurri, jo no he vist cap fotografia.
No,
vaig sentir.
I crec que ho vaig llegir també a Mundo Deportivo, que a més explicava que ha fet William Maddock, que és aquest senyor d'orígens anglesos, tot i que ell és d'aquí, que ha fet per un Barça del segle XXI, i Barça ho escriu amb S.
Per què?
No ho sé, expressament.
Aquest és el que vol fer 125 canvis en els estatuts del club. Com a, és el seu...
5.000 en va recollir, 5.800 les que donen al club. Són...
Sí. Clar, és que el club et dona el doble de les que necessites 2.337, et dona unes 5.000 firmes de franc, a partir d'aquí les has de pagar, que el preu de cada butlleta et surt a 0,20, és a dir, a 20 cèntims per butlleta. Si tu multipliqueu les que han demanat, només per demanar butlletes, la porta que em va demanar 55.000 que l'ha de pagar, doncs són uns 11.000 euros, Font 10.000 euros, Vilajoana 5.000 euros, Síria uns 1.000 euros s'ha gastat en butlletes, però tot i que no descarten demanar-ne més, ja són diners, 10.000 euros per butlletes, no sé, jo... I en calen tantes? Perquè normalment es recullen entre 15.000 firmes, al voltant de 15.000, i aquest any, des de totes les...
Entre tots.
Des de les precandidatures, ja s'estan començant a sorprendre, tot i que són els primers dies. Ostres, i aquesta desafecció del soci, llavors es nota també, costarà recollir-les.
Estan notant que,
que
costa mobilitzar.
També són els primers dies, ara, quan ho estem dient, vull dir, potser... I són ells que han de mobilitzar-se molt i anar als llocs, vull dir... Però vaja. I aquestes setmanes, bé, ara es comencen a presentar, les seus, Joan Laporta, que en la seva presentació ja vam veure que, com a mínim, noms dels directius que entraran nous, perquè Joan Laporta, si guanya, doncs inclourà uns 5 directius nous, i entre ells una dona. Una dona! Ostres, és que el tema de les dones no pot costar tant. I et diuen... Quan ho demanem. No, és que costa molt trobar dones que vulguin ser directives al Barça. Necessites 5 anys d'antiguitat i jo crec que hi ha molta dona amb, sòcia del Barça, però vaja, si jo m'ho vull creure, vull dir, no és que no, segurament, no, evidentment, no és que no vulguin, eh? I ara estic parlant de Joan Laporta, els altres precandidats, tampoc sé quantes dones tenen a les llistes, però vaja, Laporta, doncs, tindria Font i... Ai, Font. Sí, Fort. I la Carme Hortolà, que era la comissió econòmica del club, que passaria a ser directiva. Veurem quan, quan s'acaba confirmant d'aquests noms dels nous directius, i dels 10 que han marxat de Joan Laporta hi ha un nom que circulava, que en principi tornen tots, i es parlava d'Antonio Escudero, que potser Antonio Escudero no torna a la Junta. De moment, perdó, pel que sabem, la intenció d'Antonio Escudero és tornar, és a dir, fer campanya i, si guanyen, tornar a la Junta i seguir, tot i és cert que la seva idea és ser president de la Federació Catalana de Futbol. Ara és vicepresident.
I les eleccions a la catalana són el 2027.
En principi queda un anyet i una mica més perquè si facin aquestes eleccions, i vaja, en aquest temps, doncs ell, si guanyen, seria directiu del Barça i després seria president de la catalana, que, vaja...
És compatible, sí.
És compatible.
És compatible.
Vull dir que no tampoc té, diríem, la intenció, pel que les consultes que hem fet, de, encara que sigui president de la Federació Catalana de Futbol, deixar de ser directiu. Vull dir que compaginaria les dues coses. Per tant, mantindria tot el bloc Joan Laporta dels directius que té.
Però és a dir, es presentaria les eleccions de la catalana, eh?
Bé, ell ja és vicepresident i jo crec que això més o menys ja ho té acordat,
i
no?
I seria com una mena de continuïtat de l'actual president, de Joan Soteras.
Sí, ja seria com el seu... És el seu dofí.
Delfí, el delfí.
Ai, el delfí.
El que passa que en el món federatiu, tant a Catalunya com a la resta de federacions normalment, és difícil de fer un pronòstic a llarg termini perquè els punyals van al dia
aquí.
I poden canviar les coses.
Un dia dic una cosa i un dia dic una altra. Bé, i en aquest context, doncs ara les xarxes ja són molt actives a totes per candidatures.
Molt tòxiques, eh?
També n'hi ha de tòxiques. Sempre hi ha perfils molt tòxics a les xarxes.
Per exemple, veient la xarxa tòxica per excel·lència, que és X.com, anteriorment coneguda com a Twitter, als 10 minuts paro, perquè és que és una batalla d'atacs constants entre uns i altres, realment esgotador.
I mirant fotografies, aquí no estem parlant de fotografies tòxiques, però a Campos hi ha una imatge que
no sé si és batalla del Camp Nou ben bé, tot i que jo crec que hi havia intenció amagada al darrere per, d'alguna manera, tenir influència en el procés electoral. Enric Massip és treballador del club. Però és treballador del club perquè és persona de confiança màxima de Joan Laporta. Que jo sàpiga, no ha deixat de ser treballador executiu del club, membre de la comissió esportiva, oi que no, amb la sortida de Laporta? No.
Assessor o membre del gabinet de presidència.
Sí, però ell continua al club. Sí, no, però vaja, és una persona
molt... Finestres, però Massim no.
Finestres i...
Sí que ha marxat, i Gabriel.
Exacte. Però ell no ha marxat. I els últims dies, l'Enric Massip ha penjat una fotografia a les seves xarxes socials al costat de Pep Guardiola.
La vaig veure, sí.
En un restaurant, oi?
En un restaurant.
Dinant junts, no?
Dinant junts, no. O sigui, la fotografia et pot portar a equívoc, de dir, ostres, Enric Massip, un tio superpròxim a Joan Laporta, dinant a 3 setmanes de les eleccions amb Pep Guardiola i abraçant-se.
Bé, és una taula, si surt ell amb la seva amb família, amb la seva dona, amics i Pep Guardiola, sí, així abraçats tots, després fent com amb els cafès, de sobretaula.
I tu de la fotografia i del text de
amb la gent de Manresa sempre va bé la cosa, posa. Gran trobada, amics.
És veritat que ell no diu, dinar amb el gran Pep Guardiola. Això,
no, però d'aquí, home, d'aquí...
Aquí pots pensar, ostres, han dinat junts.
Dedueixes, home, han dinat junts.
Doncs
sí,
no van dinar junts. Van dinar al mateix restaurant. Guardiola van amb la seva família. Crec que celebraven el sant del seu pare, perquè a més no hi ha hagut jornada de Champions per al City, ha tingut uns dies de descans, ha aprofitat per tornar a Catalunya uns dies, i amb la seva filla, que també es diu Valentina, celebrant el sant, bé, amb un dinar de família quotidià, en la normalitat d'una família com la de Guardiola, quan pot passar uns dies a casa. I van coincidir en el mateix restaurant amb Enric Massip i uns amics de Manresa, i Enric Massip va aprofitar per fer-se la fotografia. De fet, Guardiola s'abraça a un senyor que es diu Pep Palau, diria, que abans tenia una empresa de pales de pàdel. A tu potser et sona. Justin, que van tancar...
Ah, sí. Jo vaig provar les pales Justin, ja no existeixen. Sí.
No, van tancar. Doncs això. I algú diu, home...
Ah, ho ha interpretat com...
Mira, Guardiola a prop del laportisme. Doncs,
s'ha dit fer moltes interpretacions. Ara, estan tots feliços i somrients, eh? Es nota això, sí, que
sí, home,
la trobada els ha fet gràcia i està bé. Però no van dinar junts, vaja, però al mateix restaurant sí.
Això et pot passar a tu, també.
Sí, perquè... No? penjar una foto així...
No, 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 de dinar al mateix restaurant que qualsevol persona popular i famosa.
A tothom. Mm-hmm. No ens pot passar. I a la batalla del Camp Nou estem molt pendents, entre altres coses, aquests dies hem estat bastant pendents i parlant d'aquests pactes, perquè això passa, pactes, pactaran, no pactaran. A veure, ara en principi van els quatre precandidats recollint firmes per separat, però això... Pel que ens han dit des de totes les precandidatures, no vol dir que es descarti 100% qualsevol un pacte, ni cap acord, perquè segueixen les converses entre tots quatre, segueixen havent-hi trobades, n'hi ha hagut dels últims mesos moltíssimes, entre ells i també entre un que no és precandidat, Joan Camproví, però que va sortir en el seu moment, segueix estant en totes aquestes converses
però
i trobades.
Però quatre vols dir Font, Síria,
ai, perdó,
Vilajoana...
Perdó. No, tres més Camproví, tres quatre. Més Camproví. Sí, no, t'imagines? I la Porta o el Wilmar.
William Maddock.
No, Font, Vilajoana i Síria, i amb Joan Camproví també segueixen parlant. El temps s'esgota, és veritat, perquè la idea inicial era fer aquest pacte o acordar abans de la recollida de firmes. Però hi ha un punt que els precandidats també els ha costat trobar aquesta unió, primer perquè Font creu ell que, i evidentment que l'aval haver-se presentat, que és el cap de l'oposició, i aquí doncs ell té doncs aquesta idea de que ell ha de fer el camí, no vol dir en solitari, però que la gent ha de, si vol, acollir, no? És allò de dir...
La transversalitat, no?
Sí, però si voleu veniu a mi, llavors sí, és difícil per a altres precandidats, si voleu veniu a mi, doncs a l'hora d'arribar a un pacte és més difícil. I també perquè també les firmes ajuden a mesurar quin seguiment té el precandidat. Jo crec que al final Vilajoana i Síria també volen veure, no?
Serà com un termòmetre.
Jo crec que sí. I a partir d'aquí, en funció també de les firmes que vagin recollint, no es descarta que aquest acord pugui arribar abans, el dia abans o el mateix dia que tu entregues firmes. Què ho pots fer? Tu pots entregar les firmes i com que aquell dia és quan tu presentes la teva candidatura amb els 14 noms, si tu allà pots incloure els noms dels altres precandidats, doncs ja tens la candidatura unitària. L'altra opció, perquè ho sàpigui la gent, quan tu pots, et podries unir i fer aquest pacte, seria... D'acord, cadascú presenta firmes, han passat el tall tots, els tres segueixen i tu veus que la campanya, les enquestes, escolta, això és que no ens dona... Si anem junts potser tenim opcions, doncs fins i tot aquí sí que durant la campanya, però aquí només el que pots fer és retirar-se. Es retiren els precandidats, no ens presentem, es queda només un únic precandidat i la resta dilunem suport.
I fas pactes per si després et incorporen com a vicepresident.
Ja, això hauria de ser
això, per exemple, l'any 2000 ho van fer alguns precandidats amb Joan Gaspar, no? Joan Castells, per exemple, sí, que es va retirar i va acabar incorporant-se com a vicepresident. Crec que Jaume Llauradó també. Bé, no és una cosa nova. El que jo no acabo d'entendre en tot això és que què fa i què hi pinta la figura de Joan Camproví. És a dir, és un senyor que va fer una gran presentació fa un any allà a la Fira de Barcelona, una presentació electoral o preelectoral. No s'ha presentat com a precandidat, però constantment apareix buscant no sé ben bé
ell què. Només es presa en aquestes eleccions, pel que han dit ells, ell i Som un Clam, que era tot el grup que amb què està liderant, diríem, Joan Camproví, és que ells només es presentaven si hi havia aquesta unió, perquè era l'única manera de guanyar les eleccions.
Però aquesta unió de moment no hi ha estat i, per tant...
Ell està seguint intentant que hi hagi la unió.
Però per aleshores ell
si no hi ha unió,
que...
ell no es presentarà. No, ell participarà dins aquesta
ja no pot
candidatura.
Ser cap de...
No, ell no serà cap de res, però participaria dins aquesta candidatura unitària, si es donés el cas i hi hagués un acord. Però de moment són tot converses i veurem on acaba en pròximes batalles del Camp Nou.
Això del món del Barça...
Per cert, que abans hem parlat del Dircom de Gabriel Martínez, que havia marxat del club. Això ens deixa en un nou escenari que és
Periodisme per periodistes. Per Dircoms, avui. Gabriel Martínez, director de comunicació del Barça des de l'estiu passat, en substitució d'Àlex Santos, home de confiança de Joan Laporta, ha fet una pausa, una excedència, un permís, deixa el seu càrrec al Barça durant un mes i se'n va la candidatura de Joan Laporta per ajudar-lo. Algú ha de fer de dir com de director de comunicació del Barça durant aquest període. Doncs s'ha escollit una figura, jo crec que potser sorprenent, perquè és una persona molt jove i, a més, és una dona. Marina Lleves, 30 anys, llicenciada en periodisme.
Sorprenent això que sona així que diguis que és una dona, perquè és que el Barça... directors de comunicació.
Va tenir la Kètica Latayut, eh?
Sí. Un període breu. També, és poc habitual veure,
també
ho sé.
També és poc habitual que sigui una persona que no ve del món del periodisme, és una persona que ve del món de la, de l'agència de comunicació, de, dels gabinets de comunicació.
Això no és la primera vegada que passa, no? Sí, Xavi Martín.
Sí, havia passat, sí, amb una formació bastant important, amb aquesta llicenciatura, amb dos màsters, va entrar al Barça, que també crec que això és novetat, fent un procés de selecció, no perquè fos...
D'aquells que posen a LinkedIn, al
sí,
Barça.
Sí, sí,
ah, sí.
Va passar un procés de selecció, diverses entrevistes, i la van acabar agafant. S'ha encarregat sobretot del principi de la comunicació de tot el que referia a l'espai Barça. A poc ha anat adquirint doncs, altres responsabilitats, fins al punt doncs, que s'ha convertit ara mateix en el relleu de Gabriel Martínez durant un mes. La Marina Lleves, doncs, que ens haurà d'interlocutar amb nosaltres.
El Siri. D'aquí se l'està. Per què el teu Siri s'ha activat?
No sé.
Es trobaran informat. Has dit Marina Lleves i s'ha activat el Siri. Alguna cosa? Vull dir...
Has escoltat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.